Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La jornada electoral de demà a Catalunya tindrà més presència policial, amb 17.000 agents més treballant pel desenvolupament de la votació. El vot per correu procedent de l'estranger s'ha duplicat, però l'intern i de la resta de l'Estat ha baixat. Són dades que han fet públiques aquest migdia Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, i Juan Antonio Puigcerver, secretari tècnic del Ministeri de l'Interior. Són els responsables de la Generalitat intervinguda en aplicació de l'article 155 de la Constitució i que han informat sobre la previsió de les eleccions de demà. També han parlat d'una aplicació que permetrà conèixer online els resultats a partir de les 9 del vespre aproximadament. També us comentem que a Ràdio Estel farem una programació especial amb informatius de 10 minuts a partir de les 8 del vespre, primer informant dels primers sondejos, els coneguts a peu d'urna, i després ja amb les primeres dades de l'escrutini oficial. Avui, jornada de reflexió atípica, amb dos dels candidats fora de Catalunya, Oriol Junqueras en presó preventiva a Estremera, igual que el conseller destituït Joaquim Forn, i Carles Puigdemont a Bèlgica, amb 5 companys del govern Puigdemont que l'acompanyen. Canviem de qüestió, breument altres temes. Uber perd la batalla, Brussel·les conclou que ha d'estar regulat com els taxis. La justícia europea ha decidit que aquesta plataforma és una empresa de transport i s'ha de sotmetre, per tant, a la reglamentació de les administracions. I la Comissió Europea també és notícia perquè ha iniciat avui el procés que podria treure el dret de vot de Polònia. Brussel·les considera que hi ha un risc clar d'una ruptura seriosa de l'estat de dret en aquest país arran de la controvertida reforma del seu sistema judicial. I s'ha suspès la vaga de treballadors de seguretat de l'aeroport de Barajas perquè crearia, segons diuen, caos. La jutge considera que cal prioritzar la defensa dels interessos generals de la societat en matèria de serveis públics, sobretot perquè les vagues s'han convocat en ple període nadalenc. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns instants, el mirador de l'actualitat, amb la presència de tres col·laboradors que han participat aquests dies passats en les converses amb candidats dels diferents partits. Abans, el comentari, el pensament del dia amb l'exdirector general d'Afers Religiosos i soci d'Òmnium Cultural, Jordi López Camps.
Avui és el dia de reflexió. Ho hem de fer atentament per discernir el sentit del nostre vot i saber en quin costat de la història col·loquem la nostra papereta. Però no vull parlar de política ni fer propaganda dels meus. Avui no toca. Vull parlar dels empresonats, siguin polítics o no polítics, preventius o penats, tant se val. Tots tenen en comú la condició d'estar privats de llibertat per l'Estat. Aquests dies he escoltat alguns testimonis dels empresonats en Estremera o els relats de familiars dels empresonats a Soto del Real. Al sentir el que explicaven, he percebut que el sistema penitenciari d'Espanya, per més que es digui que és per ajudar a la reinserció social, en la pràctica m'impulsa a pensar que és per venjar el suposat mal causat. Les condicions de vida a les presons són indignes, vexatòries i, per què no dir-ho, inhumanes. Els empresonats s'ho passen malament. Fins i tot les persones amb penes més extremes tenen dret a que l'Estat preservi la seva dignitat. Si, a més, el motiu d'estar a la presó és discutible jurídicament, no queda altra sortida que la indignació i la denúncia. Els cristians tenim una fe contrastada per la presó d'alguns apòstols i de molts sants. Siguem solidaris durant aquests dies amb els polítics catalans privats de llibertat. En el dia de Nadal, el nostre pensament ha de fer present enmig de les nostres celebracions amb un gest que evidenciï la nostra solidaritat, complicitat i afecte amb aquells empresonats que no poden viure aquestes festes amb els seus.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal, al programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel, premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amtucomacasa.com.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el Dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre, aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai. Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 2:15 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat en aquesta jornada de reflexió. Després de 15 dies d'intensa campanya i també d'haver rebut la visita de representants de les 7 llistes dels grups polítics que han tingut els últims anys representació parlamentària. Volem fer balanç, precisament avui, d'una campanya electoral polaritzada, enrarida i amb poques perspectives de culminar demà i, sobretot, els dies posteriors en un resultat clar. Allò que s'ha dit i aclarit sobre l'encaix de Catalunya a Espanya, sobre les relacions entre Catalunya i Espanya o l'estatus polític de Catalunya, tenint en compte l'evolució dels últims anys, ha marcat, sens dubte, el contingut polític d'aquesta campanya i també marca molt els programes electorals dels partits. Els possibles pactes o aliances, cas que no hi hagi majoria absoluta independentista, també seran molt importants després de la nit electoral. Si Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP arriben a 68 diputats, ens preguntem què pot passar. Ho hem fet aquests dies, però ho tornem a fer avui. En qualsevol cas, el significat de la jornada de reflexió ens ocupa avui amb les perspectives per un dia electoral el de demà que serà històric, passi el que passi, i que tindrà previsiblement rècord de participació. Veurem fins a on arriba aquest rècord, però això ho sabrem demà, naturalment. Mentrestant, us recordem la pregunta del dia que trobeu, amics oients, a radioestel.cat. Creieu que la jornada de reflexió té sentit? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, el dia abans de votar és bo que s'aturi la campanya. No, es podria demanar el vot fins a l'obertura dels col·legis. Nosaltres afegim aquí que, per exemple, això es fa als Estats Units, al Regne Unit i en molts països del món. També podeu tenir una tercera opció per la qual us podeu decantar no, però no hauria d'haver-hi tampoc dies concrets de campanya, com també passa en alguns països del món. Teniu la possibilitat de decantar-vos per una d'aquestes tres opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Creieu que la jornada de reflexió té sentit? De moment tenim a la taula de l'estudi de Ràdio Estel Lluís Serra, que és germà marista, doctor en antropologia i en teologia i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, entre altres coses. Germà Lluís Serra, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Què diria sobre la jornada de reflexió? Té sentit, creu vostè? Que hi hagi un dia per aturar la campanya i que els ciutadans acabin de decidir el seu vot, o simplement un dia de pausa en tot el que és la frenètica dinàmica electoral?
Quan a vegades el dia de reflexió correspon a dissabte perquè l'elecció és a diumenge, sí. Aleshores és una mica, sobretot, per descansar els mateixos periodistes i els mateixos polítics. Encara que avui dia, amb els mitjans de comunicació, xarxes socials, fer enquestes que es publiquen a l'estranger, tot això esdevé molt complicat de poder fer, no? Mm-hmm.
Sí, sens dubte. Habitualment passa això en dissabte, però aquesta vegada, per raons de la convocatòria ràpida i per no coincidir amb el dia abans de Nadal, s'ha fet el 21 de desembre, demà, la convocatòria serà demà, que és dijous, i en algunes experiències electorals dels inicis de l'actual democràcia també havia passat, no?, que les eleccions havien estat en dia feiner.
Clar, l'únic que això, has dit dues motivacions, n'hi podia haver una tercera, intentar també influir sobre el resultat o variar el dia de la setmana. Això també pot
Vostè
influir...
Vostè creu que pot influir en un sentit o en un altre?
I tant que pot influir.
Per què? Per què ho creu?
És a dir, no és el mateix anar voluntàriament a votar que tenir 4 hores pagades per anar a votar.
Bé, però això incentiva la participació i pot ser bo, no?
Pot ser bo, depèn per qui.
No. Quan una cosa és bona democràticament, de vegades pot afavorir més uns que altres. Això és
però evident. Un dret ciutadà d'aquest tipus no s'hauria d'incentivar a través d'economia, vol dir a través de la ciutadania que vol participar.
Lliurement i de manera conscient. Saludem també Xavier Puigdollers, que és aquí també a la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Ell és advocat i professor de la Universitat de Batoliva, entre altres coses, també exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat, com Jordi López Camps, que ens ha fet avui el pensament del dia molt, molt assenyat i molt ponderat sobre el sentit de la participació en unes eleccions. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda. Vostè... Lamento el retard.
No es preocupi, perquè ha arribat i hem fet una mica de temps comentant la pregunta del dia i altres coses.
Molt bé.
Com veu vostè la jornada de reflexió? Creu que té algun sentit, o com a mínim fer aquest dia, no sé si dir de treva en termes pacífics o de pausa?
Bé, reflexionar sempre és bo. No? Jo crec que més que una jornada per reflexionar, penso ja tothom ho ha reflexionat i ho portava molt reflexionat de fa temps, pot ser una jornada una mica de tranquil·litat, no? De pau, de que no s'insisteixin en tant missatges, de tranquil·litat i preparar-se per demà. I a més, com és una pràctica comú a tot arreu, val la pena mantindre-la. El que realment sí és el que sento que comentaven ara, el que s'estrany és el dia de votació. Uh-huh. Això sí que és estrany. És estrany tant fer la jornada de reflexió en dia laborable, perquè la gent se suposa que està ocupada i que està fent altres funcions les que té habitualment, i el fet d'anar a votar. Això sí que penso que és un incentiu estrany i que, per tant, pot incidir en un sentit o en un altre.
És estrany i també va ser sorprenent que Mariano Rajoy apliqués ràpidament les disposicions que s'atribuïa amb el tan comentat article 155, és a dir, destituir el govern, dissoldre el Parlament i convocar eleccions. Això últim potser no s'esperava que es fes tan ràpid i es va fer, clar, si es feia ràpid, amb els 56 dies de marge mínim, havia de ser el 21 de desembre, perquè el 24 no tenia sentit i més tard ja estàvem en plenes festes.
Bé, el que ja no sé si tenia sentit era el mateix article 155.
Bé,
no?
Això és una altra cosa, evidentment, que hem comentat. I podem tornar a comentar, però això, potser avui no és el tema principal.
No cal tornar-hi, no? Però ja posats a fer no sentits, aleshores tant se val fer-lo un dia o un altre i mantindre el fet de que sigui un festiu i, per tant, els costums i les pràctiques siguin ja les habituals amb una certa democràcia. A partir d'aquí ho canviem tot.
Ara s'incorporarà la periodista Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Però abans, senyors Germà Lluís Serra i senyor Puig d'Ullés, molt breument, quin balanç fan de la campanya? Què dirien, així, en 3-4 paraules? En síntesi, vol començar...
Xavier
Puig d'Ullés, vostè que ha estat en la política més activa.
Bé, jo diria una campanya estranya. Estranya perquè, primer, no tocava fer eleccions. Per tant, tot avançament d'eleccions és estrany. Han estat unes eleccions o una convocatòria totalment provocada i fora de context. Les convoca qui no té, en principi, les atribucions per convocar-la, i estan forçades. El govern està, no saps on està, o sí que ho saps perfectament, però vull dir, no hi ha res en funcions. Però ja tot això és una... Hi ha unes eleccions i una campanya estranya, que només hem sentit lemes i concrecions molt determinades, missatges molt concrets, molt pocs programes de futur de com es governarà aquest país i de projectes autèntics de futur. Només, senzillament, lemes, concrecions i amenaces de què passarà o què deixarà de passar. Però prou que concreció. És a dir, l'autèntica vocació de servei al país no es veu, ni que la gent vagi a participar per avançar el país, sinó anar a votar per pura ideologia, d'anar en contra d'algú i contra una sèrie de qüestions.
Ara sí, saludem Teresa Carreras. Bona tarda, benvinguda.
Sí, bona tarda, disculpeu.
No es preocupi. Lluís Serra, sobre la campanya, i després Teresa Carreras.
Dues coses diria sobre això. La primera és que és la història o la confirmació d'un profund fracàs. Un profund fracàs perquè no s'ha aconseguit la integració de totes les parts d'Espanya amb un projecte comú en el qual tothom se sentís respectant i al qual tothom pogués participar. Com no s'ha anat a la integració, actualment, i s'ha vist profundament clar, la confrontació. Ha estat una campanya de confrontació total. Perquè darrere d'aquesta confrontació hi ha molta por d'eliminació, sobretot segons qui guanyi. D'eliminació adversari, perquè aquí també s'està jugant la pervivència de la cultura, de la llengua, etc., a Catalunya, segons qui guanyi. Això és un tema. La segona qüestió que crida molt l'atenció, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Xavier, no? La segona qüestió, jo diria que el paper de l'Estat en totes les altres eleccions, el paper de l'Estat era àrbitre. És a dir, havia de garantir el terreny de joc i que tot es fes bé. I aquí s'ha vist clarament que és part. És a dir, ha pres una part l'Estat, en tots els seus organismes polítics, mediàtics, judicials, forces... És a dir, tot el conjunt ha pres part en aquestes eleccions. Aleshores, això realment jo ho veig molt distorsionat. I el tema de fons no s'ha solucionat.
Demà votaran els catalans lliurement, això sí que ho podem dir.
Home, cadascú, lliurement...
Cadascú podrà dipositar la papereta que vulgui i seran totes als col·legis, i si hi ha alguna incidència i falten paperetes, es pot denunciar.
Els d'aquí no sé si tenen massa llibertat, però els de fora no podran votar perquè molta gent va sentint que no han tingut les paperetes, no estan als col·legis i no poden votar.
Hi ha hagut anomalies, que no és la primera vegada que es produeixen, també s'ha de dir. Teresa Carreras, sobre aquesta campanya.
Lliurement, no sé si les convoca un que no és qui les ha de convocar.
Bé, estem dient la formalitat del que passarà demà. Després, evidentment, és opinable i...
Però tampoc pots anar vestit com vulguis.
Bé, també seria discutible això, efectivament.
Jo només vull dir que estem davant d'unes eleccions que ens les ha organitzat una persona que no hauria de ser la que caldria que ho fes i que és representant d'un estat que no hi anirem, però que ja fa més de 300 anys que mostra que és un estat que està contra la llibertat de les persones que dels grups que l'integren. I a mi això m'agrada deixar-ho clar, perquè és un estat que no ha fet la segona transició que tots hauríem volgut que fes, que és la separació de poders, etc. N'ha fet una, va fer una primera transició, del qual ens sentíem molt contents, però hem vist que ens en faltaven alguna altra. I, per tant, jo penso que votem, veiem quin és el resultat, acceptem-lo, sobretot democràticament, però que el relat de les persones que han estat fent campanya electoral dintre d'aquest bloc del 155 no serà un relat reeixit. Per què? Doncs no serà un relat reeixit perquè s'ha vist clarament que Catalunya no és un país violent, que no ens calen tants tanta policia com aquests 17.000 que ens portaran, no sé què deuen fer durant tot l'any tanta gent que ens estigui vigilant, però que el relat que s'han muntat a sobre no és reeixit. Per una altra banda, el fet de que les forces sobiranistes vagin separades, a mi em sap greu personalment, però bueno, la política és així, i nosaltres no volem... La gent que diu volem la independència, no la volem per assolir-la i prou, la volem per fer un estat plural, que hi hagin diverses opcions.
Bé, avui amb la periodista Teresa Carrera, amb el marista i també professor de teologia Lluís Serra i amb l'advocat Xavier Puzollers comentem l'actualitat en el dia de reflexió. Demà eleccions, en aquest dia molt especial, molt assenyalat. I com que vostès tres han tingut l'experiència aquests dies passats de participar en diferents col·loquis i amb candidats, per exemple, Teresa Carrera es va coincidir amb el representant del PSC que ens va acompanyar, David Donaire, sí. Xavier Puigdollers va coincidir amb el representant dels Comuns, oi? Amb el representant de la CUP que ens va acompanyar també, i en el cas de Lluís Serra, amb un representant de Ciutadans, amb David Mejía. Com valoren aquesta experiència? No sé, diguin amb tota llibertat, sí. Llums, ombres, incomoditats que van tenir... Què dirien?
No, jo, perdoneu que comenci, però com que vaig ser la primera, em sembla que tu vas dir-ho,
sí.
I que, a més, el candidat, David Donaire, era molt nou, perquè era la primera
jove.
Vegada, ens ho va explicar, que s'enfrontava amb una d'això. La veritat és que jo penso que l'experiència va ser interessant, perquè a vegades això demostra que les empreses, les emissores de ràdio, etc., poden ser més plurals fins i tot a l'hora d'acceptar, doncs, que hi vagi gent, com jo, com el Lluís, com tu mateix, que podem fer preguntes lliurement, com sempre ho hem fet aquí a Ràdio Estel, almenys sempre m'hi he sentit jo.
I nosaltres des d'aquí també hem donat les portes obertes sempre en respecte a tothom i a la diversitat i la pluralitat. Per exemple, Xavier Puigdollers, amb el representant de la CUP que ens va acompanyar.
No, bé, molt bé. El debat o la conversa va ser correcte. Més va ser conversa que debat, donat que el protagonista era ell, no?
Sí,
en tot cas,
com
se li
passa
preguntava
sempre, sí.
I es comentava perquè ell venia a explicar el seu programa, no? Els altres podien preguntar.
Jo els agraeixo a tots, a vostès i als altres, la generositat, perquè sabien que no podien potser intervenir tant com en altres col·loquis, no?
No, però des d'aquest punt de vista, ell va parlar, ell va explicar el que va considerar oportú en aquell moment explicar, i va respondre a totes les preguntes i qüestionaments que se li van plantejar, sense ni criticar-ho ni jutjar-ho si era oportuna o deixava de ser oportuna la pregunta, no? Va respondre segons realment el seu programa. Una altra cosa seria l'opinió del programa, això seria un altre tema, no? Però en aquest sentit va ser un diàleg.
Sí, no necessàriament.
Molt bé, és molt correcte. No.
Molt bé. Més aviat, vostès que convivien amb els representants polítics no necessàriament havien de coincidir, més aviat discrepaven en molts punts amb els candidats, però
era interessant, i que per tant hi havia oportunitat de valorar algunes propostes en un sentit o en un altre, que segurament podien coincidir o no en les dels altres candidats. Per tant, podia aclarir en el públic el que considerés oportú.
El representant de la CUP, per cert, va ser Jordi Sàlvia, número 5 de la llista per Barcelona. I una de les coses que ens va dir, la recordem perquè ens va semblar interessant, és que una de les fonts base de la CUP era el cristianisme de base i la teologia de l'alliberament, va dir.
Bé, són... Això sí que jo ho crec.
Sí, sí.
Perquè la CUP precisament està participant, i perdona que m'hi posi,
sí, no,
amb moltes activitats d'estiu o d'hivern, no cal que siguin colònies, no, però a Venezuela jo he entrevistat gent de la CUP que han anat allà a ajudar la gent a fer cases perquè la gent tinguin uns habitatges millors, i són de la CUP, i Venezuela, com saps, és un país que és cristià, catòlic, etc.
Sí, de majoria catòlica.
En aquest cas, jo vaig entrevistar una persona catòlica.
Sí, sí. Lluís Serra, que vostè va coincidir amb Ciutadans.
Sí, la idea d'aquest programa, jo no sé si és la idea dels polítics quan venen aquí, perquè si venen aquí només a que els entrevistin, si és només un espai de publicitat, ho haurien d'abonar.
Perdona, una entrevista no és publicitat.
Els candidats potser s'ho poden arribar a creure,
quan veuen que són
preguntes més suaves o aquestes coses.
Que, per això després el micròfon ja tancant, dic, no, és que no t'ensenyic, perquè el moderador, l'Ignasi, el que estava fent era com de neutre, i nosaltres, d'alguna manera, suposo que la nostra posició era fer com posar una punta de veure, de despertar el tema, no? Perquè la funció de la ràdio és servir l'oient, no servir els que venen a expressar-se aquí, per exemple, els polítics.
Efectivament. I que tenen també tot el dret a expressar-se pels micròfons, evidentment.
Sí, però la nostra funció és treure el màxim suc per veure què és el que realment pensa. Exacte. I si el que diu ho argumenta també, perquè és molta responsabilitat la votació. I, per tant, hem de clarificar el màxim possible a través de bones preguntes, perquè, per exemple, hi va haver un tema de terminologia que és molt propi del tema de Ciutadans. Què vol dir ser tots iguals? Mm-hmm. Perquè la igualtat, segons com s'entengui, és la manera de no crear les diferències, que és un dels greus problemes que hi ha hagut a Espanya, per exemple, la incapacitat d'acceptar les diferències. No? Per tant, aquests temes, després el diàleg, aquí sempre en respecte, mai va tractar...
Sí, i no hi ha hagut mai cap problema, ni vostè amb el candidat de Ciutadans, ni els altres amb els altres.
No? Però em sembla que s'ha de plantejar quina és la finalitat del programa.
Sí.
No tens tota la raó, que realment és que la gent s'informi. Una persona informada és una persona pròpia d'una societat democràtica, això està clar.
Mm-hmm. No, jo crec que amb això sí que hi van participar. Recordo que es van plantejar dos o tres preguntes importants en el tema i en l'enfoc, que ells les va contestar. I poder clarificant i concretament una la qüestió de l'escola concertada, l'escola religiosa. Mm-hmm. És a dir, que podia entrar amb això de la base de catòlics o no, no?
Sí, sí.
I la resposta va ser clarificadora en el sentit que...
Que volen que acabi havent-hi no? només escola pública, que, això ho va dir
clar. Només escola pública, que eren partidaris, que no rescindirien els convenis vigents, però quan acabessin el 18 o 19 no els renovarien. No? Mm-hmm. O sigui que
aquesta és la idea de la CUP?
La situació. Mm-hmm. No?
El que passa és que quan un partit fa propostes, ara parlem de la CUP, però podem parlar de qualsevol altre, de Junts per Catalunya, d'Esquerra, del PP, de tots, clar, fan unes propostes, però després tenen els escons que tenen.
Sí, sí,
no?
Sí. A vegades es poden portar a terme i vas, no?
Sí, clar, efectivament. O estan a l'oposició, o estan en uns pactes puntuals, o formant part d'una coalició de govern on els partits també... no poden aplicar tot el seu programa.
Sí, també s'hauria de veure, per exemple, el tema de l'escola, que el cristianisme té moltes definicions sobre l'elecció dels pares, per exemple. En fi, també hi hauria temes per abordar, perquè no és el tema ara. No?
Vostè, que és germà marista, una institució educativa, que, sap que l'escola concertada fa un gran servei a Catalunya.
És un tema de servei públic, des de diverses instàncies. Però bé, ara no crec que sigui el tema.
No ens podem endinsar tots els temes en
ara
pocs minuts.
Ara el que hem de pensar és que, ojalà demà, realment sigui un dia que no passi res, que tot vagi bé.
Que sigui una jornada pacífica, democràtica...
Com sempre. Vull dir
efectivament.
Que... Sí, com sempre.
Jo crec que sí, però és una provocació als 17.000 policies.
Jo crec que sí.
Perquè
és que m'agradava
si
dir-ho, perquè...
Res, ara, per què ha de passar? Doncs no havia pensat que podia passar, no? O sigui, jo crec que ningú pensava que pogués...
L'argument ha estat com si fos preventiu. Avui ho han explicat el delegat. Però
preventiu de què?
Bé, sí, això és el que han dit,
Si ha de venir un terratrèmol, potser sí que pots prevenir alguna cosa, perquè els científics t'ho diuen, però aquí...
Però quan, per exemple, en les notícies es diuen no hi ha hagut cap incident, com una notícia, jo ho trobo absolutament erroni. Perquè ja es parteix que hi ha d'haver alguna notícia. La notícia és que no hi hagi cap, no? La notícia és quan hi ha, perquè el normal és que no hi hagi. Uh-huh.
Doncs això és el que desitgem per demà. Què creuen que pot passar? Ens avancem una mica. Evidentment, no els hi demanem bola de vidre ni pronòstic del que passarà, però quina impressió tenen, tal i com han anat les enquestes, molt diverses unes de les altres, s'ha de dir també.
Jo tinc la sensació que els del tripartit del 155 no sumaran per tenir majoria absoluta, però també, com deia el senyor Borrell, les eleccions,
les
carrega el diable, doncs també un resultat com el que va produir-se en aquelles eleccions, les últimes, les del setembre, també farien la cosa molt difícil en aquí. I unes terceres eleccions i unes segones eleccions serien un fracàs.
Unes segones d'aquest cicle.
Sí, exacte.
Perquè ja tindríem eleccions molt seguides. Sí, breument, en
30
segons...
No, jo com ho considero un mal menor o major, el que passa, no faig cap pronòstic. Uh-huh. No vull fer cap pronòstic. Tindria desig d'una línia o d'una altra, però em faig cap pronòstic per doncs, amb un joc que em sembla que no és just. És a dir, que els primers candidats a cada partit no hagin pogut parlar amb uns en presó provisional, que és una cosa inaudita, després un Brussel·les, un altre camp de llista que està a Brussel·les i que han retirat les lleis, o sigui, la búsqueda i captura a Europa i al món, però es manté aquí una cosa que si no és... O sigui, si ho continues buscant, busca-la tot arreu, i si no, no ho busquis. Clar, vull dir,
últims
això ja no...
Per Xavier Puigdollers, perdó.
Jo veig que realment el diàleg que pugui sortir ja està viciat d'entrada, el resultat serà molt igualitari, per tant, no hi haurà diàleg i... I veurem allò que diuen, Déu faci més que nosaltres.
Demà jornada electoral. Gràcies, Xavier Puigdollers, Lluís Serra i Teresa Carreras, que el poble decideixi en llibertat.
Exacte, això és el desig compartit. És això el que volem.
Adéu-siau.